per separadors sense por. Noms de residus que van al contenidor marró.
Closques d'ou.
Un os de pernil.
Peles de taronja.
Caca de gos.
Bolquet.
Oh! Lluc, el bolquet té truc. Lamento tenir raó, però això no va al marró. I tu, si has dubtat...
Amazon.cat.
Separa bé, un joc de nens. Generalitat de Catalunya.
Al Centre Mèdic Plaça Molina realitzem i tramitem el teu certificat mèdic pel carnet de conduir o la teva titulació nàutica. Tota classe de certificats perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, entresol segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Ràdio Estel.
La salut, cosa de tots. Presentat pel doctor Jordi Fàbrega.
Hola, molt bona tarda a tothom. Benvinguts a un nou programa de La Salut, cosa de tots. El vostre programa setmanal de salut de Ràdio Estel, Ràdio Principal. Abans de tot, molt bon any a tothom, a tots els nostres oients. Ja estem al 2014, avui és el primer programa del 2014. Esperem que hàgiu gaudit molt d'aquestes festes de Nadal, d'aquest any nou, i aviat tindrem els Reis aquí. O sigui que els volia desitjar que passin un any 2014 el més profitós possible. Recordin que aquest programa, com tots, com els del 2013 i com tots els que farem el 2014, no el podríem fer sense la nostra productora, la Montse Güera. Montse, felicitats, que em consta que avui és el teu aniversari.
Gràcies.
I sense el nostre tècnic, l'Àlex Alsina, que, com sempre, i esperem que aquest any també ens vagi fent totes les senyalitzacions adequades perquè no ens passem del temps. Avui parlarem d'una cosa diferent. Parlarem de la programació neurolingüística. I em diran vostès què és això? Doncs ens ho explicarà el doctor Santi Sirvent. Ell és cap del Servei de Traumatologia de la Fundació Sant Hospital de la Seu d'Urgell, que avui hem convidat perquè no ens parli de traumatologia, sinó de la programació neurolingüística. Estic segur que serà una entrevista molt i molt interessant. Posteriorment seguirem amb la pregunta de l'oient. Avui contestarem una pregunta sobre els medicaments genèrics. Medicaments que cada vegada ens estan receptant més i que la gent realment els hi preocupa que siguin exactament igual d'eficaços o no que els medicaments, diguem-ne, tradicionals. Ens ho ha preguntat el Miquel Raspi i ens ho explicarà la senyora Maria Dolores García, farmacèutica de la Fundació Sant Hospital de la Seu d'Urgell. I acabarem també el 2014 amb un nou Consell de Salut. Avui la Montse Güera ens ha preparat la importància de la hidratació en la gent gran. Som-hi, doncs, anem a parlar de programació neurolingüística. Donem la benvinguda al doctor Santi Sirvent, cap de Servei de Traumatologia de la Fundació Sant Hospital. Benvingut, doctor Sirvent.
Moltes gràcies, bona tarda a tothom.
Què entenem per programació neurolingüística? Perquè d'entrada el nom ja fa com una mica de...
Sí, el nom defineix exactament programació, neurologia i llenguatge. La programació neurolingüística fa referència o és un concepte que defineix com nosaltres aprenem a la vida. Cada persona, cada un de nosaltres, ha après de la vida d'una manera diferent. I això ens ha construït d'una manera diferent. I tenim una manera diferent de veure el món. Llavors, aquests programes estan arxivats dins nostre i segons aquests programes nosaltres funcionem i som d'una manera o una altra. Si ens mirem per fora, semblem tots iguals. I, en canvi, si profunditzem una mica més, cada un de nosaltres és diferent i respon d'una manera diferent a les mateixes circumstàncies. Per això és important que ens sapiguem veure d'una manera diferent i contemplem totes les possibilitats que cada un és diferent i cada un té arribat a ser, per les seves circumstàncies de la vida, les que l'ha portat d'aquesta manera.
I què és que fa un traumatòleg parlant de programació neurolingüística i no d'artrosis, per exemple?
Perquè jo sóc traumatòleg, que és la meva feina, però no sóc traumatòleg, faig de traumatòleg. I ser traumatòleg és una altra cosa, és ser persona. I les persones tenim dificultats, tenim virtuts, tenim defectes, tenim crisis, qui no ha tingut crisis a la vida o no ha tingut adversitats. I amb aquestes adversitats, jo, gràcies a Déu, n'he tingut bastantes, he pogut buscar i trobar els mitjans per poder desenvolupar-me i créixer d'alguna manera més com a persona. I la programació neurolingüística la vaig trobar ara fa 4 anys, a través d'amics i d'altres persones, i vaig creure que comprenent-me una mica com jo era, podia ajudar-me a mi. Sempre hem deixat la salut, aquest programa és de salut, no? Sempre hem deixat la salut nostra a mans dels experts, que poden ser els metges o els psicòlegs, els terapeutes. I crec que abans de donar el pas cap a aquestes persones, aquests professionals, hem de fer el pas de fer-nos encàrrec nosaltres de la nostra salut i mirar-nos cap endins. I per què som així, per què actuem així i per què tenim les dificultats que tenim. Llavors, quan ens comprenem, i la programació neurolingüística tracta d'això, de comprendre'ns, sabem ajudar-nos molt més a nosaltres.
Des de quan es coneix la programació neurolingüística?
Home, jo crec que a Estats Units, jo diria que fa 50 anys, 50 anys, ben bé, aquí a Espanya potser des de fa 30, no?
Des de fa 30. Sí. Nosaltres ens comprenem, és a dir, això implica com nosaltres hem après i com nosaltres som en funció de com hem après. Sí. Vol dir que hi ha diferents maneres d'aprendre i, per tant, de ser?
Sí. Aprendre es fa més o menys des de que naixem, o inclús abans, fins als 8 anys. Hi ha tres maneres bàsiques d'aprendre, que una són les improntes, les coses que ens venen de sobte, com pot ser aprenem que el foc crema quan posem el dit en una flama del maixero, doncs quan tenim 3 mesos i segur que ho aprenem de cop. Una altra manera d'aprendre és per la repetició, pels hàbits que tenim de repetició. Ens van repetint una sèrie de mecanismes, els nostres pares ens ho ensenyen i nosaltres allò ho captem i sabem. Que plorant, per exemple, doncs tenim la mare allà de seguida que ve. Nosaltres ja associem aquestes dues coses. I l'altra manera d'aprendre és pel modelatge. O sigui, tenim persones referents que són la segona pell, mentre no som més grans, no? Fins als 8 anys tenim aquestes experiències. Llavors, nosaltres abans dels 8 anys no hem tingut cap experiència del món. I el que ens arriba d'aquestes tres maneres és el que nosaltres interpretem. No tenim cap manera de dir, doncs, diguem, segurament això vol dir això. I tenim una interpretació d'aquella realitat que ens arriba. I amb aquesta creença, que és la nostra veritat, que és la creença, que és la nostra veritat, nosaltres funcionarem tota la vida. Si aquella creença és bona, doncs funcionarem d'una manera bona. Si aquella creença ens dificulta, funcionarem d'una manera dificultosa. I el bo és que amb la programació neurolingüística pots anar a trobar aquell moment en què tu vas interpretar el món d'aquella manera, canviar-ho per poder funcionar
després. Pots canviar aquella interpretació que vas fer en un primer moment, exacte, i que potser no és la més correcta per anar pel món, o que a tu no t'està funcionant en aquest moment.
O que s'ha fet vella, o que s'ha fet vella. Nosaltres creiem en segons quines coses, amb els Reis i amb el Pare Noel, i creiem...
Els Reis estan a punt de venir,
estan a punt de venir, creiem, i allò ens serveix durant una època. Després hi ha creences que s'han de canviar, i no dic res més, però vull dir que hi ha creences que s'han de canviar, no? Les deixem en l'arxiu o en el museu de les creences obsoletes i agafem les creences.
Unes
de noves. Llavors, hem d'entendre... Això ens serveix també per veure que cada persona ha nascut, ha crescut amb uns pares, amb un ambient cultural, amb unes circumstàncies diferents. I vol dir que quan jutgem amb una persona, que ho fem massa sovint, el que caldria és veure, posar-se en la seva pell i veure per què aquella persona és així.
Perquè ha actuat d'aquella manera.
Exacte, perquè tothom, quan actua, i això també és un dels preceptes de la programació neurolingüística, actua amb una intenció positiva. Altres diuen una bombolla lògica. Una intenció positiva és, jo faig això perquè és el millor que sé fer, en aquell moment és el millor que sap fer, i no fa per fer-te mal a tu, sinó que ell és la manera d'estimar-se d'alguna manera. No?
I si aquesta acció que ha fet després té algun resultat negatiu, és pel qual jo el jutjo i dic, però què m'està fent aquesta persona? Sí. I en realitat hauria de pensar per què ha fet això amb aquest resultat.
Exacte. Tu no vas a fer mal a ningú. Tu el que vas és a fer el millor per tu. Llavors, tenim la costum de saber o d'interpretar que són els altres que ens fan mal. Els altres no ens fan mal. Els altres, quan t'insulten o et criden, tu pots fer dues coses, o agafar aquell insult, aquell regal que ens dona, que aquell insult és un regal, o el crit aquell, el podem agafar i acceptar-ho.
Això de que sigui un regal, no acabo d'entendre.
Un regal maliciós.
Ah, exacte.
El pots acceptar o no, dius, no, això neix de tu. O sigui, aquesta frase de que tu m'estàs dient a mi, neix del teu cap, jo no, no és meu, jo no el vull, és per tu, entens? Llavors, el que passa que donem massa poder a l'altra persona i li agafem de seguida. Escoltem una conversa que no ens interessa, és la incapacitat de dir no. Hem de ser capaços de dir no per poder estimar-nos a més a nosaltres i dins de nosaltres que sí.
O sigui, això ens ajudaria una mica també a tindre més autocontrol.
Més autocontrol, més autoestima. Estimar-te vol dir... I a vegades es confon l'autoestima amb l'egoisme. Autoestima és dir, jo m'estimo a mi, com sóc, sóc independent, sóc autònom, sóc un ser especial, únic, i no n'hi haurà cap més com jo. Això és autoestima. I a partir d'aquí tu pots arribar a estimar els altres. Diuen que la distància que hi ha entre tu i els altres és la mateixa que hi ha entre tu i tu mateix. Ho entens? O sigui, quan tu no hi ha distància entre tu i tu mateix, que t'estimes, que estàs centrat, que saps qui ets i que et valores... Llavors no hi ha distància cap als altres, perquè veus que els altres és el mateix que tu.
Això entenc que ens pot ajudar molt, moltíssim, amb les relacions personals, no? Perquè ens ajuda molt a les relacions personals. Amb l'àmbit de la salut també ens pot ajudar?
Amb tot. Evidentment, quan nosaltres estem centrats, tenim... Abans parlàvem amb una persona sobre la hipnosis, que és l'enfoc cap a l'inconscient nostre. Els recursos que nosaltres tenim a dins el nostre ésser són... incalculables. I ho sabem perquè molts dels oients, molts de vosaltres, sabeu que quan ens hem trobat bé som capaços de tindre molta energia, de disfrutar, de gaudir, de ser optimistes. És perquè hem trobat l'espai, el moment que nosaltres estem amb nosaltres mateixos centrats, no? Llavors, si nosaltres som capaços de centrar-nos i de buscar dins nostres els recursos que tenim, el que no sabem que els tenim, som capaços d'aquests recursos emprar-los per curar-nos, per veure la vida d'una manera més optimista. O sigui, el món a fora no canviarà. El món, les circumstàncies, la crisi, o si plou o si neva, o si tenim adversitats, com parlàvem abans, seguiran sempre les mateixes. És com nosaltres reaccionem amb aquestes adversitats, a com el món és a fora, que serem més feliços o no. Si nosaltres davant... Jo dic que les adversitats són les peses d'un gimnàs que fan que els nostres músculs es facin més potents. Si no tenim adversitats, no serem unes persones passives. Si tenim adversitats, haurem de lluitar, haurem de treballar per superar-les i serem unes persones actives. Llavors, evidentment, que la pregunta que em feia Jordi és si això serveix per la salut. Evident, la salut és un estat tant físic com psíquic. I crec que molt la psicologia, l'estat mental de la persona influeix molt amb l'estat físic que ja entén més la gent de salut, no?
I això ho tinc que fer jo sol? És a dir, jo tinc, per exemple, per ficar un exemple, jo tinc el meu cap directe que jo entenc que no m'està tractant bé, que m'està donant més feina de la que puc, i jo com puc fer-ho jo directe sol, això? O necessito ajuda d'algú?
Home, podries demanar-me ajuda a mi, que ja tinc una mica d'experiència. Imagina't que és
com... Que com tots els nostres oients li demanin ajuda, poden ser molts.
Seria fantàstic. A mi el que m'agrada més és ajudar. És com si tu ets una persona petita, en aquest cas ets una persona petita perquè no saps com has de fer això i vol entrar en una habitació fosca. Segurament no t'atreviràs a entrar en una habitació fosca, però si el teu pare et dona la mà, seràs el primer que aniràs tu a davant a entrar i el teu pare tindrà d'anar darrere teu, no? Vol dir que al principi és important que per aprendre això estiguis una mica separat del problema, el vegis en perspectiva i per això t'he d'ajudar una altra persona.
Clar, perquè tu estàs massa involucrat.
Estàs massa involucrat. A vegades es veuen més les coses, tothom que ha tingut problemes i els oients, tothom ha tingut problemes, aquell problema que va tindre fa 5 anys, segurament ara no el veu de la mateixa manera perquè està separat. Però si tu tens un problema ara, demana ajuda amb una persona que et pugui ajudar i segur que et fa veure coses. Jo tinc companys de l'hospital que m'han vingut a veure per això i jo crec que els he ajudat perquè ells m'ho han dit i perquè se'ls hi veu i perquè els hi fas entendre. Llavors, el bo d'això és que jo tinc les dues cares, no? La de metge, que a vegades som una mica... Estem per damunt del pacient i llavors el pacient dona tota la responsabilitat al metge i es victimitza una mica. I la de fer aquesta tasca en la qual tu no ajudes a la persona de la mateixa manera que ajuda un metge, sinó el que fas és que es doni compte a l'altra persona dels recursos que té l'altra persona per ajudar-se ell mateix.
Del que pot fer ell mateix.
Ell mateix. Mm. Llavors, tu no solament dones el peix, sinó que l'ensenyes a pescar, no? O sigui, ell mateix pot trobar els seus recursos que existeixen, perquè ningú ha sigut infeliç o ha tingut dificultats sempre, sinó que hi ha hagut moments que ha actuat bé. Llavors, t'has d'agafar aquests moments, aquest estat emocional, psicològic, de quan tu actuaves bé per actuar de l'altra manera en aquell estat, en aquell moment que tu no actues bé. I això es pot copiar. Perquè aquell patró, aquell programa, aquell xip que tu tens, que és la programació neurolingüística, aquell programa que tu tens introduït per funcionar bé d'aquella manera, el pots agafar i pots copiar-lo.
Amb la situació actual
que la situació que és dificultosa. De fet, la programació neurolingüística va néixer d'aquesta manera. Hi va haver gent que es va dedicar a interrogar les persones que tenien èxit, les persones que funcionaven bé al món, i els hi van dir: què fas tu? Doncs jo, per exemple, quan estic motivat veig això, sento això i escolto això, i les persones que funcionaven malament doncs ho feien d'una altra manera. Les persones, quan tenim una... Si ara pensem en una situació extraordinària nostra i ens anem amb el record allà, veurem que la imatge és amb color, és gran, hi ha música o no hi ha diàleg intern i tot això. I, en canvi, quan funcionem malament, doncs ho veiem borrós, ho veiem petit.
Tot negre. Tot negre.
Llavors, és canviar amb el canal, amb el mando a distància, és canviar aquestes submodalitats que diguem d'aquesta situació incorrecta que estem vivint, amb veure-ho d'un color gran, amb gran visió, o sigui, ben clar.
De fet, hi ha moltes coses externes que tu no pots actuar-hi directament, sí. Però en canvi sí que pots actuar-hi amb com vius aquestes situacions
Exacte,
externes.
És la resposta. No és com... No és el que passa quan caus, sinó el que fas quan caus, no? Que si t'aixeques una altra vegada.
Hi ha formació en la programació neurolingüística?
Sí.
Com ho podem fer? Algun dels nostres oients que ara estigui més interessat i que digui, jo ho vull mirar, això.
Bueno, jo vaig fer a l'Institut Gestalt, a Barcelona. Mm. El meu mestre, que és l'Alan, ara s'ha separat d'ells i ha muntat un institut que es diu Institut Neuron per a ells mateixos, no? Però bueno, hi ha molta formació en programació neurolingüística, només cal que vagis a
internet. El senyor Google
i allà ho trobaràs segur tot el que tu vulguis. I de fet, jo vaig tindre l'experiència de trobar-ho d'aquesta manera, encara que abans una persona m'havia parlat d'això, i al cap d'un any que m'haguessin parlat de la programació vaig veure que realment necessitava fer alguna cosa i vaig anar al doctor Google o al senyor Google i ho vaig trobar allà, sí.
Vostè diria que li ha canviat la vida? O la manera d'afrontar-la, si més no?
La manera d'afrontar-la. O sigui, tu veus les coses d'una altra manera, no reacciones de la mateixa manera, ets més amo dels teus actes i vius d'una manera més tranquil·la. Acceptes més com és la vida, no jutges perquè no has de jutjar, perquè tothom té la seva història, i després pots ser més proactiu. O sigui, proactiu vol dir tu portes el mando de la teva vida, no el porten els altres. No reacciones al que els altres fan, sinó que tu ets el que fas.
Tu portes la teva guia, els estímuls externs són els que són, però tu dirigeixes el teu barco.
Jo dirigeixo el meu barco. I t'atreveixes a sortir i a fer coses que abans potser no t'atreviries, no? No estem acostumats a sortir de la nostra zona de confort i d'aquesta manera t'atreveixes a fer el que sigui. Hi ha persones que ja funcionen amb molta programació neurolingüística de base.
I que potser no ho saben.
I potser no ho saben, però funcionen bé. I no vol dir que tothom necessiti. Però sí que la programació neurolingüística et serveix tant d'anar d'un estat, diguéssim, de mancança fins al teu estat actual, com del teu estat actual amb un de superior. No? Sempre pots millorar, perquè a la vida, si no creixes, et mors. Vull dir, la vida és creixement. Vull dir, no pots estar de la mateixa manera sempre. O és canvi, no? I el canvi, el creixement comporta coses noves, no? I adaptar-te i conèixer i veure per què som així i què és el que podem millorar.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, doctor Sirvent. Ha estat un veritable plaer tindre-la amb nosaltres i explicar-nos la programació neurolingüística.
Espero que els oients i tu i vosaltres tingueu una mica més de consciència del que és la programació neurolingüística, perquè a vegades sembla que sigui una mica la paraula una mica ja tiri enrere, i en canvi quan coneixes ben bé el que és, jo crec que et tira endavant.
De ben segur que ens ho has explicat molt bé. Moltes gràcies.
Gràcies.
La pregunta de l'oient.
Espai patrocinat per Cal Soldat.
Hi ha un lloc on van viure els dinosaures, amb castells de frontera de l'època medieval, on visitar la col·legiata de Santa Maria de Mur, amb el millor cel de Catalunya, el Parc Astronòmic del Montsec i el Centre d'Observació de l'Univers. Uns vins reconeguts a tot el món, amb una natura i una reserva d'animals i aus coneguda a tot Europa. Un lloc que va estar ocupat pel mar Atlàntic. I al bell mig de tot això, el conjunt rural Cal Soldat, amb la seva història romàntica, el poblet de Collmorter, el Pallars Jussà. Silenci, natura i màgia. Veniu a veure-ho. Contacteu al 620 41 55 36 i a la web calsoldat.com.
Doncs un cop hem escoltat l'entrevista amb el doctor Sirvent, seguim avançant amb la pregunta de l'oient. Recordin que, si volen que nosaltres contestem les seves inquietuds, les seves preguntes, ens les tenen que fer arribar. I això ho poden fer per dues vies, o bé a través del mail consultasalut@radiostel.cat o bé directament a través del nostre telèfon, al 93 409 27 77, on us en prendrem nota. De fet, avui a través del mail ens ha fet arribar una pregunta al Miquel Raspi. El Miquel ens ha preguntat: són igual de bons els medicaments genèrics que els altres? És una pregunta bastant comuna que ens fem moltes vegades quan anem al metge de capçalera i ens fa un medicament genèric, una recepta d'un medicament genèric. Doncs, qui ens ho pot contestar això? La senyora Maria Dolores García. Ella és farmacèutica de la Fundació Sant Hospital de la Seu d'Urgell, que amablement ens ha volgut contestar. Així doncs, senyora García, són igual de bons els medicaments genèrics que la resta?
Pues bueno, los genéricos sí que son igual de eficaces. Son medicamentos, al igual que los medicamentos de marca autorizados por el Ministerio de Sanidad a través de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, y también los pueden autorizar a través de la Agencia Europea del Medicamento. Lo único, los genéricos sí que son autorizados una vez que ha expirado la patente del medicamento de marca. Por lo tanto, un medicamento genérico y un medicamento de marca son exactamente iguales en cuanto a calidad, eficacia y seguridad. Y la única diferencia que podemos encontrar entre un medicamento genérico y un medicamento de marca se encuentra en lo que es la denominación, en lo que es el nombre del medicamento, que generalmente el medicamento genérico adquiere el nombre de lo que es el principio activo, de la sustancia que lleva.
El Consell de Salut.
Acabarem, com cada programa, també aquest primer del 2014, amb el Consell de Salut, aquesta secció que ens patrocina els embotits Ubac d'Organyà amb la seva llonganissa culana, tan bona i tan sana. Avui, la Montse Buera ens ha preparat la importància de la hidratació amb la gent gran. Som-hi, Montse, t'escoltem, per què és tan important això?
La gent gran presenta un risc més elevat de deshidratar-se. Alguns dels símptomes són la sequedat de boca, el mal de cap, cansament, cremor d'estómac, dificultat de concentració, etc. I quins són els consells per a una bona hidratació? Bebeu 2 a 3 litres de líquid al dia, encara que no tingueu set, sovint i en petites quantitats. Preneu infusions, refrescs, sucs, làctics, brous. Consumiu aliments rics en aigua, com ara fruites, verdures i hortalisses. Eviteu el consum de begudes alcohòliques. Quan faci molta calor, augmenteu el consum de líquids. Manteniu l'ambient fresc i ventilat. Eviteu l'exposició al sol i utilitzeu roba lleugera i transpirable.
Doncs fins aquí hem arribat, amb aquest primer programa de l'any 2014 de La Salut, cosa de tots. El vostre programa de salut que fem des de la Seu d'Urgell per a tota Catalunya, de fet, per a tot el món, si ens volen escoltar per internet. Recordin que per poder contestar els seus dubtes a la pregunta de l'oient o per poder preparar algun consell sobre algun tema que els interessi, ens ho tenen que fer arribar a través del mail, ho torno a dir, consultasalut@radiostel.cat o bé a través del telèfon, al 93 409 27 77. agrair la col·laboració de la nostra productora, de la Montse Buera, la tornem a felicitar avui que és el seu aniversari, i la inestimable tasca del nostre tècnic, l'Àlex Alsina. Res més, esperem que aquest programa hagi estat del seu interès i esperem tornar-los a trobar d'aquí 7 dies al mateix lloc de sempre, als estudis de Ràdio Principat, Ràdio Estel. Recordin que aquest cap de setmana venen els Reis. Recordin que molt aviat els tenim aquí i tenen que hidratar-los. S'ha d'hidratar la gent gran i hem de deixar aigua pels camells, que també s'han d'hidratar. Tenen molta, molta feina. Per tant, recordin, deixen-los-hi coses saludables per recuperar forces, que tenen moltíssima feina aquesta nit. Molts bons Reis a tothom, especialment a la canalla, però també a tots els nostres oients, de 0 a 120 anys, que sé que ens escolten molt. Com sempre, mengin sa, facin exercici. Recordin, la salut és cosa de tots. Des dels estudis de Ràdio Principat de la Seu d'Urgell, els desitgem una molt bona setmana i uns molts bons Reis a tothom. Ens veiem d'aquí 7 dies. Molt bona setmana a tothom.